Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Avui estem a dimarts 27 de febrer del 2018, penúltim dia del mes de febrer. Tot i que estiguem a dia 27, doncs el febrer és això, el que té. Que si no és any de traspàs entre 28, per tant és el penúltim, eh? Demà és el darrer dia del mes de febrer. 12 i 20, a més, hores d'ara. S'ha notat això, eh? 4 graus, hores d'ara, a les 12 del migdia, 4 graus a la ciutat de Lleida, temperatura freda aquesta nit. De moment s'havia avançat divendres i dissabte que les precipitacions en forma de neu i d'aigua arribarien a Lleida entre dimarts i dimecres. De moment, ara no han arribat encara, però sí que s'esperen, eh? Sí que es preveuen. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica. També farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Farem una altra connexió amb el Mobile World Congress avui, segon dia, a Fira de Barcelona, amb el Jaume Sitjà i el David Casero. Parlarem de barris amb el Cosme García i el Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, obrim la Nacional 240. Parlem de cuina, parlem de moda. I a dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política. 4 graus positius, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel molt ennuvolat avui a les comarques de Lleida. Molt de fred, a més, amb precipitacions que no descartem que es vagin produint encara, tot i que de manera molt més feble i dispersa al llarg d'aquesta jornada. Avui, de fet, ja pot nevar qualsevol cota. Han anat baixant molt les temperatures amb aquest fred d'aire siberià, aire continental, amb màximes de 8 graus a Lleida o Balaguer, 5 a Tàrrega, 6 graus com a molt a la Seu d'Urgell, 0 a Viella. El vent continua fluix i variable. Demà, però, esperem l'arribada d'un altre front que xocarà amb aquest. Serà molt diferent aquest aire polar que tenim més fred i sec, i de l'altra banda una massa d'aire atlàntic del sud que portarà molta humitat i que ha de ser molt càlid. Aquest vent de sud serà molt fort al Pirineu i per tant demà s'activaran avisos grocs per ratxes de 80-90 km per hora. A més, el cel continuarà molt ennuvolat, encara amb pluges, ruixats demà localment forts i persistents que han de començar de matinada cap al sud i l'oest i després s'aniran escampant més. Al Pirineu de Lleida s'activaran avisos taronges per nevades d'uns 20 cm de gruix, a la Vall d'Aran arribarem a 5 cm més i al Pla de Lleida 4. Les temperatures pujaran localment, sobretot de dia, a màximes ja de 7-8 graus, mínimes encara sota 0, 0 graus a Lleida, 1 sota 0 a Balaguer i Tàrrega, 4 sota 0 a la Seu d'Urgell i 6 graus negatius a Viella. Per tant, esperem glaçades localment fortes també al Pirineu.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Ahí vamos.
Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca, quiero saber que la vida contigo no.
Que són los Rodríguez. Sin documentos, arriben a les 12:24 minuts, avui dimarts 27 de febrer del 2018. Busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Evidentment, comencem amb la informació de servei, parlant de meteorologia i d'afectacions. De moment, per exemple, la xarxa viària lleidatana sense problemes. Evidentment, tota la precipitació forta s'ha concentrat a la Catalunya central i a les comarques de Girona, on sí que tenen, hores d'ara encara, 5 carreteres afectades amb gel i amb neu. A Barcelona, una. A Lleida, hores d'ara, cap. Hores d'ara. De totes maneres, El director general de Protecció Civil, Joan Delort, ha avisat que les previsions meteorològiques a partir d'avui dimarts al vespre són les més desfavorables i que després de la nevada de les darreres hores, que ha afectat a les comarques gironines i barcelonines, s'espera en les properes hores un episodi de caràcter excepcional de gran dimensió que començarà pel sud de Catalunya. També ha dit Delort que es requerirà a tothom accions a les quals no estem acostumats, que ningú s'estranyi o s'espanti, ha afegit. Ho dic perquè, clar, també hem de pensar que nevarà a llocs on habitualment no és normal i tot i que seguint pres les mesures perquè no s'acumuli la neu i perquè no passi doncs, tot això, és veritat que no s'està preparat a tot arreu i segurament hi haurà episodis de carreteres tallades, de complicacions i de tot plegat. També aquesta baixada de temperatures ha comportat que 27 municipis catalans hagin activat els seus plans d'emergència per nevada, entre els quals està la ciutat de Lleida i d'altres. Però també hi ha una preocupació col·lateral a tot això. I és que hi ha una preocupació entre els productors de fruita de pinyol del Baix Segrià per aquesta caiguda de temperatures. S'han activat sistemes de rec, quinter, per aspersió en plantacions primerenques que creen una pel·lícula de gel damunt dels arbres que impedeix que morin les flors. Per parlar d'això, avui hem connectat amb el president de Assaja a Lleida, el Pere Roquer. Pere, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
No sé si t'has... suposo que sí, que t'has mogut pel territori. No sé si hi ha preocupació davant d'aquesta davallada de temperatures.
Sí, hi ha bastanta preocupació. També és cert que si ve humida, com estan dient tots, el tema de la neu, si vingués neu, caigués neu, però al cap de 3-4 hores sortigués el sol i comencés a pujar la temperatura, no seria tan perillós com pogués ser una gelada negra o una gelada seca d'aquestos passats, d'aquesta setmana anterior, de que estàvem a 5-6 baix zero i que llavors sí que automàticament destrossa bastantes flors de les que estan obertes, sobretot amb varietats molt primerenques o com pugui ser els aurecocs. És cert que els sistemes antigel, com bé comentaves ara, el que fan és recobrir la flor i automàticament crea una pel·lícula que no deixa penetrar el fred al cor de la flor i, per tant, no es mor, però sí que hi ha bastanta preocupació, sobretot el que és a varietats molt primerenques de nectarines que venen a final mitjan, final de juny, i aurecocs pròpiament de finals de maig, començaments de juny, de que provoqui això. Una gelada d'aquest tipus podria fer malbé tota la collita.
Clar, a més, aquesta darrera setmana sí que és veritat que havien baixat les temperatures, però clar, fa 2 o 3 setmanes teníem unes temperatures molt benignes, Hi ha gent que deia que ja sabia que va l'hivern. Jo sempre deia, escolta, vigila que el febrer no se'l pot donar per mort fins al darrer dia.
És que jo crec que amb això tenim bastant error, perquè ens pensem sempre que l'hivern comença quan canvia l'hora al mes de novembre.
Sí, no és això.
I resulta que no, que l'hivern comença el 21 de desembre i te queda encara fins al 21 de març. És més, l'última gelada més gran que ha tingut les comarques de Lleida en general, perquè després n'hi ha hagut diverses des d'aquells anys, és l'any 91, al voltant del 23 d'abril, on va caure picat aquell any la temperatura fins a 7-8 graus baix zero, que no tan sols va matar els presiguers i les nectarines, sinó que va matar perers, pomeres i totes les produccions que hi havia en aquell moment, inclús a la fruita feta. Per tant, Lleida, la idiosincràsia que té, al seu fondo, el que és això de que una davallada de temperatures de 6-7 graus que provoca que les nits de març i abril, depèn de com vingui l'aire, que pot baixar en picat. És més, fa 2-3 anys, si no recordo malament, amb unes parcel·les concretes entre Puigver i Castelldans, una nit sola va destrossar les collites que tenien allà els pagesos i ningú ho preveia. Però, bueno, va baixar en picat la temperatura, és un fondo entre Puigver i Castelldans, i totes les explotacions que es van trobar allí se van aixecar i van veure que s'havia destruït la collita.
Molt bé. Doncs hem parlat amb el president d'Assaja Lleida. De totes maneres, tampoc es preveu que la neu que caigui es quedi. Per tant, a priori seran 24-48 hores de complicacions i després doncs, tornarem a la normalitat d'un mes de febrer, amb fred, i esperem que amb no més precipitacions, però vaja, que això és difícil d'aventurar-ho. Pere Roquer, president d'Assaja Lleida, gràcies per estar amb nosaltres avui en directe.
Moltes gràcies a vosaltres i anirem parlant aquests dies.
I tant que sí. Gràcies, Pere. Nosaltres seguim parlant d'aquesta actualitat informativa de les comarques de Lleida. Canviem ara de... Parlem de... Obrim la plana de successos. I és que ha estat detingut a Lleida una persona en ser sorpresa amb prop d'un quilo de marihuana. Que déu-n'hi-do, eh? I recordem que el brot de gastroenteritis de la Cerdanya segueix, doncs, segueix afectant persones. Ha afectat a 346 menors i 11 adults. Les investigacions epidemiològiques conclouen que la infecció per norovirus es va donar a un restaurant de la Masella. Per tant, ull, de vegades, això, perquè, clar, tothom qui ha passat per allí menjant, doncs, ha quedat afectats. 346 menors i 11 adults. A tot això, els hotels lleidatans assoleixen un rècord al gener, amb més de 74.000 viatgers allotjats durant el primer mes de l'any. La xifra representa un increment del 22% en relació amb el mateix mes de l'any 2017. Per tant, són bones notícies. I ho avançàvem ja aquests dies i finalment tenim data. El Museu de Lleida exposarà l'obra retirada d'Arco a partir, i que va comprar Tacho Benet, a partir del proper 7 de març. L'obra Presos polítics a l'Espanya contemporània, de Santiago Sierra, i com dèiem, adquirida per Tacho Benet, se situarà a la sala d'exposicions temporals fins al proper 22 d'abril. Amb Control Motor, parlem d'esports.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs mira, ahir a la radiografia parlàvem d'aquesta violència que sempre ve, que darrerament està venint anexada al que és l'esport i concretament els partits de futbol. Però avui el que llegim és una nova proposta que jo crec que és força interessant, i és que en bàsquet, a Mollerussa, han instaurat el tercer temps al planter, eh? Què és el tercer temps? Doncs això ve del rugbi i és una pràctica, jo crec, que podria ser interessant. Sí que és veritat que la logística potser és complicada, però és que quan s'acaba el partit, el que fan els dos equips, de canalla en aquest cas, és asseure's i esmorzar, per exemple, o compartir un beure, o compartir una xocolata desfeta amb melindros, per exemple. I això ho ha ficat en marxa el club de bàsquet de Mollerussa, que ha traslladat a la base aquest tradicional tercer temps del rugbi, en el que, com dèiem, aquests dos equips comparteixen, doncs, la beguda o un àpat després del partit. Sempre diem, i ho hem dit aquí a la radiografia, que l'exemple hauria d'anar dels equips de dalt de tot, dels punters, dels professionals, dels que cobren, cap a la base. En aquest cas, la base torna a fer d'exemple cap als grans, a veure si aquesta vegada ho copien de veritat.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ho tenim, això, que tenim a la Mari Carmen aquí. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I fem memòria, com cada dia, del que passava fa 25 anys. Avui, penúltim dia ja del mes de febrer, tal dia com avui, un 27 de febrer, però de l'any 93.
Anem al Pallars, perquè els hostalers del Pallars es queixaven del pla d'aigües tortes. El sector demanava més flexibilitat a l'accés de vehicles a la zona protegida. Es van cobrir la meitat de les places amb un 75% més de visitants. Van manifestar que en aquells moments les noves mesures d'accés feien baixar l'ocupació hotelera a les zones que són al voltant del parc d'aigües tortes, que podem dir que són la part de Boí i la part d'Espot. El Pallars Sobirà demanava que la línia de l'Alzina Graells, entre Lleida i Esterri, passés pel Doll, però sense perjudicar a Àger, perquè volien solidaritat amb aquest poble que estava tan necessitat de servei. El viatge per Àger, si anaven per Àger, durava 4 hores, i passant pel Doll, 3. El Consell demanava un acord amb Transports i l'empresa per solucionar el problema sense perjudicar a ningú. I en un acord perquè no perjudiqués, bueno, a Àger ni a ningú.
Afortunadament, fa uns anys es va posar en marxa la nova carretera que passa per Àger, i ara és més ràpid i més còmode anar per Àger que no pas anar pel Doll.
Ha canviat molt, però estem parlant de
fa 25 anys. Això no fa tants anys, això que dic jo.
Llavors Àger
la carretereta d'Àger llavors era...
Se va quedar penjat, Àger.
Complicadíssima. Sí, sí.
Bueno, i la del Doll no diguem que sigui molt bona.
No, bueno, però era ample, almenys. És que la d'Àger era revirada i estreta.
Estreta, sí. Bé, continuem. El govern socialista ajudava a les empreses i prorrogava els contractes temporals. El Consell Econòmic i Social faria un diagnòstic per reformar el mercat de treball. Millor tracte fiscal pels que s'acolleixin al sistema de mòduls. Aquest paquet, per pal·liar la crisi, que estava llavors molt flagrant la crisi, adoptava mesures d'acord amb el programa de Convergència. Per la seva part, Jordi Pujol acusava al PSOE de copiar les idees de Convergència i Unió. L'empresa Tauros d'Oliana tornava a ser notícia. Els veïns d'Oliana exigien resposta a la crisi. Va fer una proposta amb el lema «Volem viure dignament als nostres pobles». El comerç d'Oliana va tancar a primera hora en senyal de solidaritat amb els treballadors. Els manifestants van tallar la circulació per la 1313 durant dues hores. L'empresa estava negociant amb indústria la viabilitat. I avui acabem parlant del senyor Xavier Ticó, que va ser nomenat nou director de Fira de Lleida, amb molta il·lusió de potenciar-la en uns moments difícils per a l'entitat firal de Lleida.
Molt bé, Mari Carmen. Apa, fins demà.
Gràcies, fins demà.
Moteros de toda la vida, moteros que se la acaban de comprar, moteros de fin de semana, moteros ocasionales, son tan moteros unos como otros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Últimos días para un buen colchón a mitad de precio. Ahora en Hipercor y El Corte Inglés, un 50% de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas y últimas tecnologías. Date prisa. Hasta el 28 de febrero, en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Vamos?
Su sentido de la justicia tiene un solo pensamiento.
¿Está claro?
Como el agua.
Donde las dan...
Eso me parece bien.
Las toman...
Porque tengo ganas de repartir.
Ahí tenéis el menú.
Dos de Steven Seagal. El sábado por la noche, Cine sin cortes en 13.
El próximo lunes es el Día Mundial de la Eficiencia Energética y queremos reflexionar sobre el uso racional que le damos a la energía y que actuemos en consecuencia. Vamos a hablar de TESI, empresa líder en Europa en innovación y diseño de soluciones para agua caliente y calefacción, y de cómo puede mejorar nuestra calidad de vida y preservar el medio ambiente. Nos acompaña Óscar Álvarez, Country Manager para España y Portugal de TESI. Buenas tardes. ¿De qué forma lleva TESI la eficiencia energética a nuestras casas o empresas?
Bueno, nuestra prioridad es fabricar productos que cumplan los más altos requisitos de eficiencia energética. TESI forma parte de la Comisión Europea que desarrolla esta normativa. Nuestro objetivo es conseguir el mejor rendimiento con el menor consumo posible, primando la innovación tecnológica, la durabilidad y la fabricación con materias primas respetuosas con el medio ambiente.
¿Cuáles son las características de vuestros termos y aparatos de calefacción eléctrica TESI para conseguir ese ahorro de energía?
Pues mira, cada desarrollo de producto tiene como objetivo el ahorro. De hecho, algunos de estos los tenemos patentados, como la tecnología Insutec, que garantiza un aislamiento perfecto del termo, manteniendo la temperatura del agua, o nuestra patente efecto pistón, que consigue ralentizar la mezcla de agua fría con la contenida en el termo, aumentando con ello la cantidad de agua caliente suministrada.
Una de las ventajas que ofrecéis en TESI es controlar los termos y aparatos de calefacción desde nuestros dispositivos móviles. ¿Qué ahorro supone esto?
Pues efectivamente, nuestros termos Modeco Cloud o los emisores Conveco pueden ser programados y controlados desde nuestros dispositivos móviles, optimizando notablemente su funcionamiento y el consumo generado. Además, cuenta con una tecnología que les permite aprender de nuestros hábitos y adaptar su funcionamiento a nuestras necesidades.
Ya lo sabes, haz un buen uso de la energía e instala termos y aparatos de calefacción eléctrica de TESI. Notarás el ahorro de energía. TESI te ofrece productos y servicios de calidad para cada necesidad. Entra en tesi.es.
Autocamión Servi, taller autorizado
d'Ebubus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Herbi. Serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2. Soses.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ahir em vaig oblidar, però si els hem de rebre, els hem de rebre amb aquesta sintonia. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia des del
Mobile World Congress. Dia 2, com deia el David Casero, dia 0 va ser el diumenge amb l'empàquet de Samsung, dia 1 va ser ahir, la gran inauguració. Avui dia 2 del Mobile World Congress. Demà estarem en directe des de les 12:20 fins a les 2, parlant de moltes, moltíssimes coses i molt interessants, però, escolta, què ha passat des d'ahir que vam parlar fins avui?
Doncs, bueno, pues ahir que Sony va presentar el seu nou Xperia Z2, una miqueta per fer la competència amb el Samsung que va presentar diumenge, doncs, pues bueno, pues si Samsung fa la super càmera lenta que és impressionant, Sony, tres quarts del mateix, però amb alta definició, o sigui que superant a Samsung.
Veus?
O sigui, cada dia surt una novetat. Després també tenim la primera antena 5G, que Telefònica ja ha muntat aquí una antena 5G. De moment encara no hi ha terminals ni res, però sí en el seu estant, que pot fer amb la realitat virtual interactuar al moment. Al moment vol dir al moment, sense cap mena de retard, amb retard inferiors d'un mil·lisegon.
És que és increïble.
Tu saps el que pot revolucionar la indústria tindre un retard de menys d'un mil·lisegon?
És que això és
instantani.
És l'instantani, podríem dir ja, eh? O sigui, el 5G ve que, a part de guanyar velocitat, que també en deu de guanyar, el que baixa és la latència, és aquesta immediatesa, però immediata.
El gran salt se farà el que és el 5G en el tema de la indústria, perquè quan ja estem parlant de velocitats amb el 4G o 5G, ja són velocitats molt altes, no?
Clar.
Vull dir, al cap i a la fi, ja quan estem superant los 100 megas de velocitats, 100 megas, 140, 200 megas, doncs, bueno, és allò que dius... Pues bueno, estic igual, no? Però la importància és amb la latència.
Sí,
la latència està per sota d'un mil·lisegon, perquè en el nivell industrial això és un canvi revolucionari, perquè imagina't també en el sistema mèdic, que un metge pot estar des de l'altra punta de món, està operant a un malalt i quan amb el bisturí, ell amb la simulació, automàticament el bisturí se mou al mateix instant.
Doncs,
al mateix instant.
Aquestes són les aplicacions que diem que es poden veure al Mobile World Congress, que no tots són mòbils, que no tots són mòbils. Hi ha coses molt interessants, eh?
Correcte. Després també han passat per l'estand de China Mobile i hi ha un parell de braços de robots, controlats també per 5G, que són braços de robots d'una cadena de muntatge de cotxes.
Uh-huh. Escolta, hi ha una cosa que m'has d'explicar ara, en un minut. Què vau fer ahir a Casix?
Doncs ahir a Casix ens van explicar tot el que és el tema de... que moltes vegades ho expliquem a l'espai tecnològic, no? Tot el que és aquest entorn, aquest univers que hi ha al voltant dels mòbils. Són aquests suports, aquestes carcasses, aquests carregadors inalàmbrics que a partir d'ara ja finalment ja estan explotant. Els van veure fa 4 o 5 anys aquí, però ara, com que ja tots els telèfons porten carga inalàmbrica, en tenim de 50.000 tipus. O sigui que el nostre suport del cotxe, en aquell moment que està suportant el telèfon, també és un carregador inalàmbric d'inducció.
Molt bé.
Vull dir que són aquests gadgets que estan buscant una miqueta, doncs, aquesta diferència, no? I després també vam veure que està molt de moda, ja està començant de moda, ja fa més d'un any que ho estem parlant, tot el tema de la robòtica. Doncs Casix també ha muntat una divisió de robòtica perquè els nens puguin jugar i interactuar.
Al cap els i a la nens fi, i els no tan nens.
Els nens i no tan nens, perquè això és el que estan fent en aquest moment al món industrial. Al món industrial estem digitalitzant tots els sistemes. Què vol dir digitalitzar tots els sistemes? Posar sensors perquè electrònicament els puguem controlar i tinguem tota la informació al moment. És aquest l'internet de les coses.
Mm-hmm.
Doncs des de petits ja podem començar a jugar amb els sensors i començar a interactuar i començar a muntar robots, que és la gran revolució. Ja comencem a tindre també robots assistents. Ja hem vist 3 o 4 robots aquí en el Mobile.
Caram. Doncs escolta, amb Jaume Sitjar, ara mateix en directe des del Mobile World Congress a la Fira de Barcelona, dia 2 d'aquest Mobile, demà estarem en directe. A veure com arribem demà, perquè hi ha previsió de nevada per tot el territori, suposo que no hi haurà problema.
Però bueno, la carretera de Barcelona-Lleida sembla que quedarà una miqueta baixa, no ho sé.
Espero. Demà estarem al Hall 4, m'has dit, a l'estand de Wico.
No, Hall 6.
Hall 6, perdó, a l'estand de 6. Wico. Parlarem, entre d'altres coses, d'una empresa lleidatana que està al Mobile presentant una solució per tema de desfibriladors, però també connectat amb la mobilitat i amb poder-ho operar de manera remota. És una empresa lleidatana que està al Mobile. Parlarem també amb companys de la Universitat de Rovira i Virgili de Tarragona, d'activitats també relacionades amb les seves carreres i amb els seus alumnes, i també amb l'Institut de la Caparrella de Lleida, perquè han desenvolupat una aplicació que, per cert, avui l'estan presentant al Mobile. Jaume Sitjar, escolta, gràcies, com sempre, per aquesta connexió. Demà ens veiem, i demà des de les 12:20, en directe des del Mobile World Congress.
Pues com diem sempre, dimecres que ve més, que és demà.
Cerealista. ¿Buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro te ofrece la máxima eficacia, seguridad y flexibilidad en el tratamiento contra las malas hierbas de hoja estrecha. Axial Pro, para los profesionales del futuro. Y es de Syngenta.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 a 8.
Al punt que arribem a 3:15, quin és el moment que arriba, Cosme?
I arriba el moment dels nostres barris. Totes les setmanes és una aposta que fa aquesta casa per conèixer les seves activitats, com se desenvolupen, què és el que fan. I avui volem anar a un barri simpàtic, obert i amb molta participació. Parlem del barri del Secà de Sant Pere, que es va fer de molta gent de la emigració. I allí tenim en Julián Garrido Ruiz, que és el seu president i una vegada més està amb nosaltres. Julián, benvingut i bon migdia.
Bon dia.
Bueno, això de que estiguis jubilat te dona per fer més coses o fa les mateixes que ja feies?
No, el que passa és que ara, des que m'he jubilat, tinc menys temps que abans. Sí, dir, perquè si no és una cosa, és una altra.
Sí, fas més coses encara.
Sí, sí. Però molt content i molt bé, veritat, que estic molt content.
Quants anys
portes? 7 anys, doncs mira, vaig començar el 99.
Mira, quan jo deixava la Casa d'Aragó al 99, tu començaves aquí ja fa 18 anys.
Sí, sí, sembla que no, però cada any dic el mateix, que a veure si hi ha algun relleu que vull presentar, però no hi ha manera. No trobo ningú que vulgui ser el president perquè diu que ningú vol responsabilitat.
Sí, a l'hora de la veritat, quan fas la festa major sembla que sempre te quedes sol, no? Perquè és allò de dir, todos escapen.
Això és normal també, vull dir que no, ja m'he acostumat que no, ja... Però el que passa que també és veritat que si de veritat demà no ajuda, que t'he de fer alguna cosa, sempre hi ha gent que ve a ajudar i ve a col·laborar.
Tens un barri actiu, fins i tot quan feu exposicions de les dones i tot el que munteu habitualment, la resposta és ben positiva de la gent del barri, no?
Sí, 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 la veritat que sí. Vull dir que no... Home, ara estem passant una crisi de dones, com si diguéssim, m'ha quedat l'ara de la dona, no tinc president, ni res, perquè no hi ha ningú que, el que diuen, de responsabilitats. Anem fent el mateix, anem fent igual el dels tallers i tot això, però me falta una dona que vulgui ser presidenta.
No serà, no serà allò de que pensen com en Julián és solter que no vagi a ser que tiri l'am, no?
No crec. El que passa que la veritat és que avui dia tu ja ho saps també, perquè saps amb tot amb això, la gent no vol responsabilitat, no vol cap responsabilitat. Vull dir, vol col·laborar amb moltes coses, però responsabilitat de dir això, pues, la gent no s'ha disposat.
Però és, fins i tot, Julián, jo parlo amb molta gent de les entitats veïnals, de les cases regionals, associats socioculturals, de cultura popular, però també ho fan una mica per por, perquè actualment compliquen molt la vida les institucions, no?
També és veritat.
I te jugues molt, avui te jugues hasta el teu patrimoni.
Molt, perquè una cosa que facis malament, igual te poden fotre la presó, que dic jo, vull dir, a vegades... Perquè hi ha tantes coses i tant que te demanen de tot, que vull dir, arriba un moment que dius, això que estic fent ho estic fent bé. L'altre és una cosa que les associacions, igual que els castellanos, ho fem tot per altruisme, ho fem tot perquè la societat tingui una mena de divertició, de desbarjo i tot això. I clar, quan t'estan posant tantes traves, dius un moment, dius, falta, dius, potser val la pena i sau.
Jo sempre dic que no s'hauria de donar subvencions, s'hauria de pagar els serveis prestats, perquè aquesta atenció ciutadana que s'està fent pues és d'alguna forma altruista. Si això es tingués que pagar des de l'Ajuntament, Generalitat, Diputació, no, valdria molts diners, no hauria diners.
No hauria quartos, és indiscutible. Sí que tenim de comptar que, bueno, l'Ajuntament, la veritat, que col·labora ja està un poc, però clar, són tants que demanem que tampoc hi ha per tots.
Ja.
Vull dir que això...
Perquè abans les associacions de veïns van ser molt reivindicatives, després van quedar una mica estancades i es dedicaven més a les festes tradicionals i les festes del barri. I ara en quin moment se trobarien a la nova FAP i amb els nous sistemes de funcionament i el nou demanar subvencions?
No, nosaltres, jo crec que el barri no han deixat mai de ser reivindicatius i demanar, el que passa que és diferent, no demanen i no reivindiquen amb manifestacions i tal, sinó directament han escrit i demanar als regidors que els pertoqui per això, pues volem això, i vull dir, poc a poc se va fent. És diferent, les reivindicacions avui dia són diferents de les que feien abans. Abans era sortir al carrer i tal, ara, pues no, ara això jo he dit, lluita cada dia, pues avui necessitem, per exemple, al barri que facin això, pues venga, anar al darrere cada dia se que aconseguim. Ara mateix ens han acabat d'arreglar el que és el camí de Marimú, tot el que és les voreres, per poder baixar els cotxets i això, que està gent de fer, després de 4 anys ara ja ho hem fet. Perfecte, ahir ho tenim per una altra cosa. Vull dir que és que la veritat, que cada vegada, vull dir, nosaltres, el que és el barri, reivindiquem sempre tot allò que necessitem. Perquè, per això et dic, és una manera de reivindicació que no és a través de manifestacions ni res d'això.
Què presentareu aquest any pels pressupostos participatius?
Precisament jo estic intentant a veure si fem una reunió amb gent del barri, a veure si ho puc aconseguir per explicar-los el que és el procés participatiu i que presentin les resolucions. Vull dir, perquè una cosa és la que nosaltres potser amb la Junta decidirem el que podem fer o el que podem demanar, però m'agradaria que el barri participés i cada un que es posés el que ell li agradaria que fos el barri. És una mica difícil perquè no hi ha manera que... Ara, pel mes que ve, vull fer una reunió i explicar-los, mireu, jo això. I si hem de presentar, ja, altres mateixos.
Perquè...
Ja presentarem alguna cosa.
Ara potser sembla de tornar una mica enrere, no? Allò que estan recuperant alguns barris, que era l'Escala IFI, o algun grup de batucada, o algun grup de tambors i bombos. Alguna cosa d'aquestes perquè la gent jove s'impliqui una mica, no?
Sí, això és el que... Per aquí al barri no hi ha res. Ara tenim a vindre una, per dir que per la festa major podia preparar una escala nif i la vaig dir, prepareu, no hi ha cap problema, prepareu. El que passa és que el que es va tocar i tot això aquí al barri és que l'únic que va haver una temporada va ser Valladets, que només va durar un any i mig, i després els Diables, que també ho van deixar perquè les condicions que demanen de seguros i això, doncs van tindre deixar-ho.
I grups de ball vau tindre en el seu moment també un grup de sevillanes.
Sí, sevillanes també, vull dir, el que passa és que ara s'ha apagat, això de sevillanes s'ha apagat, vull dir que no, tampoc hi ha, aquí el que fem a la festa major és potenciar i del que podem és el ball de Catalunya que de sardanes, fent cada any fent les sardanes, des de sevillanes fent sardanes.
Perquè ara podríem dir que al barri hi ha gent que ja és nat d'aquí, que són els fills dels que van vindre un bon dia d'Andalusia, d'Aragó, d'Extremadura?
Sí, ja hi ha gent que ha nascut aquí, que són els seus pares, van vindre d'Andalusia o de Extremadura, perquè vull dir, jo tinc familiars també, tinc dos cosins que els seus fills han nascut aquí, vull dir, i són d'Extremadura. Vull dir que, no, hi ha gent que ja ha tingut els fills d'aquí, però que són de fora.
El barri ofereix serveis o tenen que anar a comprar fora?
No, el barri jo sempre demano que hi hagi més, sobretot botigues d'això. Aquí ara el que tenim molt són bars, això n'hi ha molts, peluqueries, també n'hi ha moltes, botigues, la veritat que només hi ha el que és el plus i un paquistaní que s'ha posat a la plaça i després està el burgués que és de tota la vida, una botiga petita i no hi ha res més. Jo sempre demano a veure si podria ser que vingués gent, el que es diu, per muntar negocis aquí, però havia dues carnisseries, van tindre tancar perquè la gent no anava a comprar. Van muntar dues o tres vegades peixateria i la gent pues, tampoc anava... si m'he de comprar vaig al mercat o als grans magatzems i no comprant aquí, ara el que portarem pues que tanquen. Jo sempre dic el mateix, a veure, vull dir, si volem comer al barri, tenim de consumir al barri. És clar, si munten un govern, jo sempre dic que si un munten un negoci és per guanyar algo. Si té de perdre, pues no el munten.
Ara que arriba la Quaresma, teniu, tu que estàs molt vinculat a la parròquia, a mossèn Josep Anton Jové, teniu algun acte singular? Feu algun viacrucis? Feu algun acte singular,
sí,
de
bueno,
Quaresma?
Ara de Quaresma fem cada dijous fem el que és l'exposició Santíssim, de 6 i mitja a 7, i després els divendres fem el viacrucis dins de la iglesia, cada divendres, i després pues, tenim cada madrugada lo que és per la Setmana Santa, pues...
El divendres Sant, suposo que feu el vostre Via Crucis, no?
El divendres Sant, fent el Via Crucis, fent l'Hora Santa, fent tot.
I per acabar, hi ha un tema també molt interessant, i és el vostre casal, que semblava que, bueno, vau tindre un localet tan petit a la mateixa plaça, i ara teniu un gran local. Que diuen sí. Que a vegades us queda petit i que no hi cap la gent a les activitats, no?
És que és veritat, a vegades, vull dir, és un local que està molt bé, però a vegades hi ha actuacions i hi ha activitats que queden petites. Aunque últimament ja, no sé per què, hi ha a les activitats, el que és el Zumba i totes aquestes coses, la gent està més... No fa tantes activitats. Venen, però no fan... Si pel Zumba, per exemple, l'any passat havia 25, aquest any només hi ha 10. Perquè unes s'han cansat, altres i això, vull dir, és que no ho saps. També suposo que la crisi també pues, arriba a tot arreu.
Julián, i la FAP què? Funciona com a tu t'agrada? Es fan les coses ben fetes?
La FAP, la veritat, que quan tinc algun problema jo suco i me solucionen. Vull dir, no tinc molt contacte així a nivell de... Ara, precisament, el dia 17, fan el que és la reunió anual de la FAP de Catalunya, la FAP de Lleida, pues anirem a veure.
És a dir, que almenys respondre,
sí,
no? A la crida.
Jo, quan he tingut qualsevol problema, els he trucat i de seguida, vull dir, col·laboren, m'ajuden, vull dir que això sí que... La veritat, el que passa que és el que t'he dit, que ha canviat el sistema ha canviat, abans eren això les reivindicacions, eren molt fortes pel carrer, i ara no.
Julián Garrido, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, és el president de l'Associació de Veïns del CECA de Sant Pere i avui ha estat una estoneta amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres i bueno, ja sabeu que podeu comptar amb mi per quan vulgueu.
Ja, ets un home d'aquesta casa, tu t'aixeques escoltant al senyor Herrera i te'n vas a dormir, sí. I te'n vas a dormir amb nosaltres, no?
I escolto el com te diu, el pulpo, el
programa de nit, el programa de nit, vamos.
A les 4 de matí me dic que me desperto, lo fico.
Bueno, pues nada, s'ha de dormir de tant en tant. Julián Garrido, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Ja ho veus, en Ricard, geni mm-hmm. figura. Julián Garrido, feia bastant temps que no passava per aquests micròfons i avui ho han tingut. El record de vostès, amics oïdors, primer, en Ricard, mira per on, digues tu primer el teu WhatsApp.
Doncs 664-526-180.
Jo, el meu correu electrònic és cosme@copelleida.com. Torno la propera setmana. Que demà te'n vas de fira, eh? Demà te'n vas de fira, jo no estaré. La propera tornaré. Adéu-siau.
Ara sí, que ja estem a punt d'arribar a la una, però com sempre ho farem buscant aquesta nova proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
A veure cap on anem avui.
Pues mira, avui anirem a l'Alt Urgell, al GES. Sortint de la Seu d'Urgell, cal agafar la carretera que va a Tuixent, la qual ens porta primer a Cerc i després d'enfilar-se per paisatges exuberants ens portarà fins al mirador del Coll de Creus, des d'on es contempla una ampla visió i la serra del Cadí al fons. Tot just inicia la davallada, ens trobem amb el petit poble del Gès, on ens trobem i ens topem tot seguit amb la petita església de Sant Julià i de Sant Cebrià. És un edifici petit, amb teulada a doble vessant, i una petita espadanya de dues obertures que s'aixeca de la paret de la façana on hi trobem la porta d'accés. Hi ha un petit òcul i un rellotge de sol com a element a mencionar. L'any 1064 ja és cita el poble de Gès en la donació a la canònica de Santa Maria de la Seu i una sèrie de lous, entre els quals aquest. La primera referència al castell de Gès es troba al segle XIII. Era propietat del capítol d'Urgell i controlava un dels principals accessos a la vall de la Vansa. El poble és ubicat a 1.153 metres d'altitud i en el dia de la nostra visita ens assabentem que són 5 habitants els que viuen aquí. Madoz, el 1854, feia referència al fet de que en aquest poble de Ges i Ser compartien i alternaven alcalde un any, un el de Ges i un altre any un el de Ser. Afegia que el clima era fred i els camins que comunicaven amb els pobles veïns eren dolents, i la correspondència li interessava l'havia d'anar a buscar a la Seu d'Urgell. Aquesta realitat que afegeixo és perquè en aquests moments ja s'estan plantejant a moltes poblacions de treure el carter perquè no és rendible, i tornarem a haver d'anar a buscar la correspondència, l'estafeta de la població més gran, on es guardaran el que sigui. O sigui que els temps roden i al final tot torna. I la dita, per acabar d'avui, ens diu: febrer, febreret, set capes i un barret, en signe de que encara el febrer és sí, sí, més fred.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Directes cap a la una. Per cert, que tenim una trucada d'una oient que està per la carretera. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Des d'on vens?
De l'Albi.
I estava començant a ploure o a nevar?
Sí, sí, ha sortit ja del poble i estava començant a nevar.
Molt bé, doncs gràcies per trucar. Això és actualitat, eh? Això és ara en directe. Estava començant a nevar l'Albi, per tant, està venint cap aquí a Lleida. Després hi tornem, eh?
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Casi 5.000 alumnos en Cataluña se quedan sin colegio por el temporal de nieve y frío, nevadas que afectan también al interior de la Comunidad Valenciana, a Castilla-La Mancha e incluso a la región de Madrid. Así que vamos a ver qué tal se circula por las carreteras españolas. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora hay 33 carreteras afectadas por este temporal en todo el territorio nacional. 7 de ellas están cerradas, de las cuales 3 pertenecen a puertos de montaña, y en 4 se requiere el uso de cadenas. De la red viaria principal, a esta hora transitable, pero con precaución, en Salamanca, en la A62, entre la Fuente de San Esteban y Martín de Yeltes. En Cuenca también, en la A3, un tramo transitable, pero con precaución, entre Minglanilla e Iniesta, y en Valencia la misma situación, el A3 entre Requena y Villargordo del Cabriel. En Cataluña, una de las comunidades más afectadas a esta hora, tan solo hay una carretera en la ciudad condal que requiere el uso de cadenas, es la BV 5114 en Campins, y en la provincia de Girona, eso sí, hay 5 vías secundarias que a esta hora permanecen cortadas. Durante el día de hoy, extremen la precaución al volante.
Y el gobierno estudia una rebaja fiscal para los pensionistas que cobren prestación por dependencia, una medida que beneficiaría a unos 5 millones de jubilados. Alejandro Tobalina.
Se trata de una especie de deducción en el IRPF en cuota por edad y sus costes, con el objetivo de que el poder adquisitivo de los pensionistas aumente. El gobierno pretende que esta promesa quede reflejada en los presupuestos de 2018. Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Eso es lo que llamaba una deducción de la cuota por edad. Porque, como insisto, es sencillamente reconocer unos costes inherentes a que al tener esa edad tienes también unos costes de dependencia mayores.
Es el primer guiño que lanza el ministro a los jubilados, una semana después de que miles de ellos se manifestaran en toda España por la escasa revalorización de las pensiones.
Hay más noticias en este martes 27 de febrero que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
El Parlamento Europeo avala el nombramiento de Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo. Era un simple trámite formal porque el todavía ministro de Economía se había quedado como único candidato. Aún así, había que votar en el Europarlamento y el resultado es claro: 27 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones. En la provincia de Gerona, en Anglés, siguen los registros a viviendas y propiedades vinculadas a Jordi Mayentí, presunto autor del doble crimen del embalse de Susqueda. Los Mossos de Escuadra analizan también el coche que supuestamente conducía el principal sospechoso el día de la muerte de Paula y de Marc. Durante uno de los registros, el detenido ha defendido su inocencia.
¿Es culpable?
Yo no he hecho nada, me están queriendo colocar un muerto que yo no he matado, decía en catalán Jordi Mayentí, rodeado de Mossos de Escuadra. Y atentos a este estudio de la Universidad del País Vasco, los niños cada vez se inician más temprano a Internet. De media empiezan a los 7 años y a los 8 tienen ya su primer móvil. Hace tan solo 6 años no tenían su primer teléfono hasta que no cumplían los 11 años. Y un dato también para el análisis, casi la mitad de los menores entre 10 y 11 años dispone de perfiles en las redes sociales, pese a que muchas aplicaciones están prohibidas hasta los 14 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En el espejo de hoy nos lleváis hasta Gran Bretaña para hablar de una iniciativa a favor de la vida.
Sí, el 29 de abril se van a cumplir 50 años de la ley del aborto en Inglaterra, Gales y Escocia, y con ese motivo las diócesis de todos estos territorios han convocado un rosario en la costa por la vida. Se trata de conseguir que haya un grupo rezando el rosario en cada parroquia costera, rodeando así la isla de Gran Bretaña, de sur a norte. La página web de la convocatoria señala ya 60 poblaciones costeras que se han apuntado al evento. Con este gesto público, en un país donde la comunidad católica es minoritaria y tiene además una larga historia de pruebas, los obispos quieren volver a proponer a Cristo como respuesta a los problemas sociales más acuciantes, como la difusión del aborto, pero también las rupturas familiares, el aumento de la soledad o el flagelo de la pobreza. Contamos esta iniciativa y cómo se está gestando dentro de un ratito en el espejo.
Pues efectivamente, lo escuchamos en media hora. Gracias, José Luis.
Adiós, hasta luego.
Y en los deportes, Neymar tendría que pasar por el quirófano. José Luis Corrochano.
El Paris Saint-Germain hizo anoche público el parte médico de Neymar, en el que reflejaba, al margen de ese esguince de tobillo, que el brasileño tiene una fisura del quinto metatarsiano. Elena Condis, COPE Barcelona. Ya sabemos qué decisión ha tomado el futbolista y el club para tratar la lesión.
Sí, el círculo más próximo a Neymar nos confirma en COPE que tendrá que pasar por el quirófano y estará 2 meses de baja. Por lo tanto, Neymar no estará contra el Madrid en Champions y se va a perder además gran parte de lo que resta de temporada. Su vuelta está prevista a principios de mayo, 1 mes y medio antes del Mundial de Rusia. Ahora Neymar está en París. Ayer tenía mucho dolor, no se podía ni mover. Tiene que decidir dónde se opera, si en Francia o en Brasil, de esta fisura del quinto metatarsiano.
Noticia de cuenta Deportes, COPE, Elena Condis. Neymar se opera, estará 2 meses de baja. A la 1:30 tiene previsto hablar su entrenador Unai Emery, es previo al partido de Copa contra el Olympique de Marsella. Y recuerden que hoy hay Liga, Español-Real Madrid 8:00 p.m. y Girona-Celta a las 9:30, desde las 7:30, tiempo de juego.
Te estamos contando la última hora en el mediodía, COPE.
Doncs apa, que ja estem ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE, i segur, segur, segur que és igual si estàs a Lleida o a Tarragona. El que has parat molta atenció avui ha estat a la informació meteorològica. Sí o no, Mònica Carrasco?
Sí, senyor, Ricard Álvarez. Molta, molta atenció. Avui estem molt pendents de la meteo, del trànsit, no? Avui és informació de servei, tota l'estona.
Et dono... anem ràpids a la cuina, però et dono una mica d'enveja. Ara mateix a Lleida fa sol.
Mira-te'l.
Fa fred, però sí, fa sol.
Fa fred. Aquí, home, sol, en algun punt, no ho sé. Aquí, ara mateix, a Reus, no.
Parlo de Lleida ciutat, correcte. Jo parlo de Lleida ciutat.
Però bé, sí, molta precaució, eh? Ho hem repetit ja diverses vegades durant el programa, però sobretot avui, si podem evitar agafar el cotxe i la moto, sobretot,
i tant,
també.
I tant.
Mira, avui li preguntaré, perquè el nostre cuiner d'avui habitualment va en moto. No sé si avui s'ha atrevit. Joan Urgellés, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui
bon
has agafat la moto o no?
He agafat la moto.
Ets un valent, eh?
Sí, la veritat és que quan he començat a veure caure aigua neu, m'he arrepentit una miqueta, però bueno.
Però bé, d'aquí a la ràdio al restaurant pots anar caminant, això sí.
Sí, això sí.
Això sí, però sí, avui sobretot,
sí,
eh?
Si ara al sortir de la ràdio ja trobes un pam de neu, pots marxar caminant.
Pots marxar caminant.
Sí, o esquiant.
Sí. O esquiant, correcte. No sé què passarà a partir d'ara de les 2 de les 3, però bé, molta precaució. Et tindrem a la cuina, allà no passaràs fred.
No,
Joan,
no, o sigui, ara estem molt bé a la cuina.
No hem de patir per tu avui. Però bé, no sé si avui ens portes una recepta apta per un dia d'aquests així de temporal.
Sí, hem portat una recepta d'aquestes de calentetes per un dia d'aquests que fa tant de fred.
Vinga, perfecte, doncs som tot oïdes.
Bueno, avui farem unes carxofetes guisades al vermut miró amb ceps i gambes.
Carai, noi, caram. Això és, vamos, música celestial. Sí. No? Perfecte, i carxofa, a més, que ara...
Exacte, estem en temporada.
Ara en tenim, sí, sí.
Exacte.
Doncs vinga.
Bueno, doncs per fer aquesta recepta, el que farem primer és el fumet, perquè com que és el que tardarà més, el deixem anant fent xup-xup i així després el tenim llest. Pel fumet necessitarem una olleta d'uns 5-6 litres, l'omplim 3/4 d'aigua i li posem una miqueta d'aquest de peix de roca o de pelut, que en diem, que això ho trobem a la peixateria, que són caps o peixos petitets d'espina, i en comprem un parell de quilos màxim. Llavors hi posem una ceba, un àpid, un puerro i una pastanaga talladets. I tot això simplement ho deixem bullir. que bulli una mitja hora, tres quarts, a foc mig i que vagi incorporant tots els gustos a l'aigua. I llavors, mentre, el que farem nosaltres és anar preparant els altres ingredients. Tindrem, pel plat, haurem de comprar 6 carxofes,
sí.
200 grams de ceps. Ara mateix ja no és temporada, però en podem trobar congelats, en podem trobar deshidratats. I si no, podem adaptar la recepta amb xampinyons, amb gírgoles, amb xitaques, amb el bolet que més ens agradi.
Molt bé. Jo soc molt fan del bolet, del cep deshidratat, eh?
Sí, la veritat
és que... Et salve de moltes.
Ah, exacte. Sí, és veritat. Llavors necessitarem unes 12 gambes, vale? Aquí també sempre diem el mateix, pot ser gamba llagostinera, gamba vermella, gamba blanca, el que cada un vulgui comprar o trobi al mercat. Llavors necessitarem també una miqueta de soja, una miqueta de vermut miró, sal, oli i pebre.
Molt bé. Bueno, bé, ingredients, la cosa és facileta.
No, avui sí, avui hem portat una recepta per un dia d'aquests i que, a més, no ens porti molt de rato per fer-la.
Pocs ingredients, no?, allò molt seleccionats.
Ah, exacte.
Molt bé, doncs vinga. El fumet es va fent, recordi.
El fumet, mentre hem anat explicant això, ja quasi que arrenca el bull i ja comença a fer xup-xup. I, doncs, bueno, el que farem és netejar bé les carxofes... Netegem, traiem unes quantes capes fins que comencem a veure la carxofeta més blanqueta de dintre. Amb el tronc també el repelem una miqueta i el que farem és després tallar-ho a quarts. Vale? Mitat i mitat.
Molt bé.
I les posem en una cassoleta amb una miqueta d'oli i que comencin a saltejar-se. Vale? Han d'anar quedant-se, doncs, bueno, així, saltejadeta de color marronet. I mentre anirem pelant les gambes llagostineres, que en aquest cas nosaltres vam agafar la llagostinera, les pelarem, els hi traiem al cap la cua, la closca, i els hi traiem aquell filet que sempre diem que té negre al mig, que és molt desagradable, que és l'arena.
Això sí, això és veritat que el Joan, això és, vamos, és religió,
sí,
eh? Ho diu cada vegada que fa servir gambes, sobretot el filet negre.
És que és molt desagradable, clar, si te'l menges.
Quan el trobes és quan te n'en recordes.
Sí, si te'l trobes, llavors ja el plat ja està. Ja
això és norma número 1.
Exacte. I llavors, mentre anem saltejant les carxofes, fem lo de les gambes. Quan ja les carxofes estan ben duradetes, el que hi posem després són els ceps, o el bolet que hem decidit. També talladet, si el tenim ja a trossos o congeladet, doncs simplement posar-lo. Si l'hem de netejar, doncs prèviament el netegem. I el tallem també una miqueta laminat. I el tirem amb les carxofes que ja estan prèviament una miqueta duradetes. Tot això ho anem saltejant perquè es vagin incorporant els gustos. I quan ja els tenim una miqueta incorporats, el que hem de fer és posar-hi una miqueta de soja. Baixem el foc, posem una miqueta de soja, i llavors que faci un palet de xup-xup fins que la soja es va evaporant. I llavors el que fem és posar-hi el fumet. El fumet directament el colem dintre la cassola, o prèviament el colem i després el posem amb una cullera, amb un cutxero que en diem nantros,
sí,
de la cuina.
Sí, clar.
Cullerot, sí.
Exacte, llavors posem la miqueta de fumet amb les carxofes i els ceps que ja hem incorporat abans i fem que faci una miqueta de xup-xup, vale? Que vagi fent xup-xup, que es vagi evaporant una miqueta, i quan ja queda una miqueta de líquid el que hem de fer és posar-hi la gamba llangostinera. Vale, que la podem tallar una miqueta pel cap o la podem tallar per la meitat o simplement dinar-la sencera.
Però la gamba sí que ha d'estar molt poqueta estona,
sí,
no, Joan?
Sí, la gambeta és quan, això dic ja, que quan el fumet ja s'està començant a quedar poquet, doncs llavors hi posem la gamba, incorporem tot amb el cep i la carxofa, com que deixen anar una miqueta també de polsim, i agafa una miqueta d'espessor amb el fumet, les gambetes s'acaben de fer, que en un parell de minuts o tres ja estan fetes, i el que farem és rectificar de sal, de pebre, i abans d'apagar el foc, el que farem és posar aquest rajolinet de vermut miró.
Atenció.
En aquest cas el posarem blanc. Normalment utilitzem el negre, però en aquest cas el posarem el blanc. D'acord? Ens va millor el gust aquest, que té una miqueta més aspre del vermut blanc, no tan dolç com el vermell. I el que farem és posar-hi, doncs, això, una tasseta de cafè màxim, i deixarem que bulli 2 o 3 minutets amb el vermut, perquè l'alcohol es perdi i simplement quedi l'essència del vermut, i faci xup-xup amb tots els elements que es quedin incorporats, i amb aquests 2 o 3 minuts el que farem és apagar el foc i tenim les carxofetes
ja
amb ceps i gambes perfectament preparats.
Mira, home, Ricard, aquesta no et queixaràs, eh?
Home, la veritat és que la beca és assequible.
Clar.
La beca és assequible.
És que a vegades tenim una mica de por a la cuina,
sí,
no,
sí,
Joan?
Sí, sí,
sí.
No?
A vegades, és que... Bueno, és que a vegades també ens compliquem una miqueta més que altres.
No, però està bé, perquè a més jo crec que és un plat que és allò, és pausadet. Vas fent.
No, i no és gens complicat.
No,
és que...
no hi ha elaboracions complicades.
I realment queda molt bo. I un dia així que et queda una miqueta d'un allò, un caldet calentet amb les carxofetes, sí. I les gambes queda molt.
Soc molt partidària d'aquestes carxofes, d'avui, Ricard, no sé tu.
Home, jo sí, jo també, aviam, que a hores d'ara fa sol a la ciutat de Lleida, però fa molt fred, per
sí,
tant...
però no, però m'agrada, a més és curiós perquè, en teoria, doncs, el fumet és fort, la soja és forta, el vermut, no? Són sí. Sabors forts, però que jo m'enfio del Joan si m'ho posa tot junt,
Sí, 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 i tant.
Molt bé, doncs escolta, m'ha agradat molt aquesta d'avui. Jo crec que aquesta la provaré a casa, va.
Ben fet.
Sí.
Avisa-me.
Bueno, sí, va, us avisaré al Joan i a tu, aquell dia. Ui. Que ho sé, el Joan fa una mica més de cosa, fa una mica més de vergonya,
No, no, no.
Però, bueno, ho intentaré. Si posa bona voluntat, no, ja està.
Això és el més important. Quan s'hi posa carinyo a la cuina, tot surt bé.
Exacte. Doncs escolta, per cert, no sé si el podem provar, aquest plat al restaurant.
Sí, aquest el tenim sempre a la carta, estiu i hivern.
Ah, perfecte. No? Doncs ja saben, carrer de Leus número 7 de Reus, al Joan Urgellès, li van a fer una visita i diuen que venen de part de Cope, que l'escolten aquí, no?
I tant,
que
clar
saludin.
Que sí, i tant. Nosaltres estarem supercontents que vinguin.
Home, i tant, i si venen de Lleida també, encara li farà més il·lusió.
I tant, exacte.
Doncs escolta, Joan, un plaer tenir-te per aquí com sempre, i et deixo marxar cap a la cuina, que vagi
Moltes
bé.
Gràcies, merci.
Gràcies. Gràcies, Joan.
Gràcies.
Escolta, fem una pausa, Mònica.
Però curteta,
Yo no me llevo ningún papel para luego sacarlo cuando interesa. No tengo.
Es que no se puede ser más mentiroso, más mezquino, más miserable que el señor Granados.
¿Qué está pasando?
Simplemente siendo de España, donde los deportes de invierno pues no son nada del otro mundo.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito.
Fue en aquel atentado en la T4 que rompió la famosa tregua entre el gobierno de ZP y ETA.
Hablamos de esto, ¿verdad?
Estás en COPE.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. ¿Y qué mejor destino que Costa Cálida, región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax?
¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, playas largas de arena fina, huertas, montañas y valles, ciudades barrocas y romanas y fiestas y festivales llenos de vida y alegría? Este lugar existe y se llama Región de Murcia.
Con una temperatura media anual de 19 grados y más de 300 días de sol al año, la Región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud.
Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de cultura y ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz.
Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Banco Sabadell presenta Acompañarte, con Rafa Nadal y Marc López.
Tener una buena relación, tener esa complicidad con el otro.
Cuando tienes a tu compañero al lado, y más si es un amigo, creo que es mucho más sencillo.
Compromiso Empresas, tu gestor siempre cerca para trabajar como si fuéramos uno. Descubre cómo en bancosabadell.com/acompañarte. Sabadell, estar donde estés.
Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé. Me quedo más tranquila.
Pues sí, por lo que cuesta merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad. Y más con un bebé en casa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Jo crec, Ricard, no sé si a la gent li interessaria més saber què parlem abans d'obrir els micros
no
o
sé,
després,
No
jo
sé.
Un dia provaria, jo crec que... Anem a saludar. Aleida Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Aleida.
És que ara la gent diu, què deuen fer aquests abans de començar? Doncs estàvem parlant del car que se n'anava. No,
entre d'altres coses,
Entre altres coses,
sí, sí.
Però és que
el tren
molt
és molt car.
Vaya cachondeíto.
És molt car.
Bueno, és que és molt car, és veritat.
És caríssim, sí.
No, això és que sí. No és per incentivar que ja anem en tren i fem servir menys el cotxe.
Ni molt menys.
Però bé, això no és, són modes i tendències del vestidor, però són temes que preocupen.
Avui parlarem exactament de com anar vestit al tren.
De com anar vestit al tren.
Ah, pues mira, sí. Oh, ho podríem utilitzar.
Tot, eh?
Vinga, va.
Lux per viatjar.
Vinga, va, pues parlem de lux per viatjar.
Això, de fet, ho hem tocat alguna vegada, sí. Ja, que a mi és una cosa que per em faré fer molt. Sempre quan vas a agafar un avió i veus aquella gent que va amb uns talons de pam i amb roba apretada, i penso, quina incomoditat.
El que passa és que, veus, quan vam parlar de la conferència de l'equipatge, l'Eida i jo vam tenir problema al primer article que vam dir què posaries a la maleta.
Bueno, és que la Leida m'arriba a dir la càmera de fotos.
La Leida va dir la reflex amb els tres objectius i va dir jo el mòbil a la butxaca.
Però això no compta, perquè realment el mòbil a la butxaca és una altra cosa.
Bueno.
No, compte, no és a la boleta.
No compta com a equipatge.
No és a la maleta.
Ah, és veritat.
No compta com a equipatge.
Calla, no els donis més idees de Ryanair, per favor.
Això, que com continuïn reduint el que podem pujar d'equipatge de cabina, potser això sí que serà un repte, a Leida.
Vaja, vaja.
Però bé, jo no sé, avui tu vens a parlar d'una altra cosa, clar, que la noia s'ha preparat la secció i nosaltres anem aquí i ens anem per les rames. A veure.
Jo avui us volia portar com combinar els vermells...
Sí.
Que és, a vegades és una miqueta difícil, els crocs i els rosats, o sigui, els roses foscos. El també conegut com el rosa bebé.
El rosa bebé és un rosa fosc?
Sí, és un rosa,
rosa clar.
Sí. Fosc pastel, o sigui, és un, però és fort, no és allò, el del Wonderful.
Vale,
és fort igualment.
Vale. Mm. O sigui, tenim colors que són tendència, en aquest cas, vermell, has dit, el rosa, aquest rosa pastel, però pujat, i...
El groc.
I el groc.
I podríem incloure també el violeta, que és el nou color d'aquesta temporada.
El Pantone, clar.
Realment és una miqueta tot un, en general amb els colors forts.
Vale, doncs com combinem colors forts? A veure, que tots sabem la combinació fàcil, no? Ricardo, si tu poses un texà i va amb tot, no?
Sí, sí. O el negre, que quasi bé va amb tot, també.
O el negre, que és molt sofert, no?
És que el Ricard és molt pràctic.
Clar.
Aquestes serien les apostes fàcils, no? De dir, ho combino doncs, amb una base, no? En aquestes, posem uns pantalons, per exemple, no?
Negres
o texans color normal.
Correcte.
Això seria tiro fet.
Tiro fet, després li fiquem com una miqueta de complement amb un mocador o un cinturó així amb colors més aviat camels neutres i així d'aquesta manera doncs, ja tenim tot el look creat.
Vale.
Després, què més? Una de les opcions més transgressores, com sempre diem, és el monocolor. És a dir, anar tots del mateix color. Sé que, per exemple, amb la tonalitat vermell, per exemple, és molt més divertit que no pas amb la tonalitat groga, perquè no a tothom li queda bé el groc, sobretot.
Sí, jo el groc el trobo complicat, eh?
Bueno, però el groc és un color molt bonic de portar.
Sí, sí.
Perquè, com bé has dit tu, amb texà amb negre, sinó després també, per exemple, amb blau marí, o aquest tan fos també li queda molt bonic, o, per exemple, si vols fer un estil una miqueta més popero, amb verd... també queda xulo.
Això és per nota, eh?
Però bueno, he dit un estil més popero. Pensa que anem en tendència cap a l'estiu i cap al bon temps.
Tens tota la raó, és que no en som conscients.
Clar, encara. És que encara fa fred.
És veritat, Però jo no sé si m'atreu... Jo, personalment, un color tan fort, per exemple, com un groc, combinar-lo amb un verd, a mi no em sortiria, ni de l'armari, ni de...
Podríem, per exemple, fer un verd botella d'aquests foscos. I després ja te'l suavitzes una miqueta, la combinació.
Aquí ja m'estàs agradant una mica més.
Ah, ja ho sabia jo, que aquí t'agradaria més.
Mira, de fet, el verd, no? Això també val per ells i per elles.
Sí, clar.
El verd, aquest verd més botella o caqui i tal, ens serveix amb groc, amb vermell i amb rosa,
I amb violeta.
I amb violeta. Bé, tens raó. Sí, el verd i el violeta són combinacions que
queden molt bé. Jo les trobo molt xules.
Que és el color de l'any,
Sí, senyor. Sí.
Bueno, que aquest color de l'any, no us en recordeu que ens el va descobrir aquí, va ser el Ricard.
El Ricard.
Sí, sí.
El Pantone de l'any.
Sí,
té aquí uns punts amagats, el Ricard.
Molt bé, mira, doncs va, sortim una mica del texà i del negre. Per exemple, verd.
Sí, amb verds.
Verds foscos.
Després, també, quines altres combinacions? No només les de monocolors, sinó després també el que moltes vegades diem, enrecomptem-nos a donar el toc de color amb el color xulo. Vale? O sigui, per exemple, per donar-li un toc de color amb vermells, no? A vegades la combinació s'ha portat la combinació rosa i vermell, el rosa bebé vermell, vale? Però ho podríem fer molt sutilment, amb unes arracades, vale? O sigui, anar, per exemple, totes roses i les arracades amb vermellet, o portar el mocador, o portar el bolso, ¿vale? També combinar aquests diferents colors amb bolso també queda molt xulo. Com que són colors molt poperos, ens anem d'anar una miqueta a remuntar a l'època més popera, ¿vale? Per poder fer les combinacions. També tenim en compte que ara, de cara a l'estiu, amb banyadors...
Ui, queda molt pel banyador encara, eh?
Bueno, però, per exemple, tal com es van començar a portar... No, però tal com es van començar a portar l'any passat els banyadors amb texans o amb un pantaló blanc, us en recordeu?
Texans amb pantaló blanc.
Com si fos un body. Doncs el mateix ara, ¿vale? No només utilitza... Perquè aquests colors, quan canvien de tela, també canvien d'una miqueta de tonalitat. I després també és divertit jugar amb les diferents teles. Per exemple, el texà blanquet, amb el, així una miqueta més curtet i tal, amb el banyador amb color groc o un color vermell, queda molt xulo, vale? Després també la típica combinació, per exemple, el blau marí i el vermell, combinació perfecta per ara a principi de temporada de primavera.
És veritat.
És la bàsica.
Aquest punt mariner, no?, també.
Correcte, després també es comença a portar molt amb el groc també la tendència marinera. O sigui, en vez de, per exemple, del blau marí vermell, ficar, per exemple, blanc i... He dit blau marí vermell.
Blanc.
Volia dir blanc, blau marí vermell. Ara hi he caigut. Fer-lo amb el blanc groc.
Vale, blanc groc i blau marí, no?
En i blau marí, en aquest cas, per exemple, amb un pantaló, que també queda molt xulo. O, per exemple, amb el rosa bebè, el que jo trobo molt bonic de combinar són les samarretes, amb estampats, o sigui, o el dibuix amb el rosa, o una miqueta, un toc, com si diguéssim, perquè a vegades el rosa, aquest pastel, pot ser molt pastel.
Mm-hmm. Mira, que tu diguis això amb el que t'agrada de tu, rosa... Perquè la Leida és molt de rosa.
No m'ho puc creure que ho hagi dit en veu alta.
Alguna cosa està passant.
T'ho han dit.
No, però sí és veritat que hi ha, de vegades potser hi ha colors com el vermell, no? Que dius, hosti, potser no m'hi veig tota de dalt baix, no? Però, bueno, això no vol dir que no puguis portar vermell.
Clar, ho has de portar a petites traces. Tu no. Com ho veus, Ricard, això?
Jo saps on he vist el vermell, que ben combinat també és allò que dius, caram, m'agrada, a les sabates.
Mira, sí,
és
molt bé.
És que ens complementa amb vermell.
Havia deixat la sabata.
T'apugen un look, eh?
Home, són molt boniques. Una sabata bàsica de xarol vermell és preciosa. Sí. La veritat és que sí.
I amb les... per exemple, m'he quedat amb una cosa que has dit a Leida, les arracades. Aquest any que es porten les arracades així molt exagerades.
Clar,
no?
Tens ventall per poder combinar i fer xuleries amb les arracades.
Per exemple, una arracada ben grossa vermella, encara que vagis tota de negre, ja està, ningú es fixa en que vas de negre.
I ja vas. Sí, això és veritat. Sí, és que tens tota la raó del món. És el mateix que després també amb el cinturó. A mi, per exemple, m'agrada combinar les arracades amb el cinturó. Què em diràs tu? Però no sé, trobo que queda molt diferent i molt xulo. I després també, per exemple, mira, ara pensant amb tu, Ricard, amb els mitjons.
Amigo.
Saps? Això sobretot encarat als homes, per quan van amb trajes, perquè sigui més divertit el traje, perquè gris així, saps els gris foscos aquests, o els blavons, o d'allò, doncs amb uns mitjons ben divertits de color, per exemple, groc, o el vermell.
Mare de Déu.
Saps? O el verdós.
Jo és que no m'hi veig. I ho he vist, eh?
Però sí, dona molta vida.
Correcte.
I a més, jo crec que tu...
Ho he vist i no he pensat malament, però jo no m'hi veig.
Tu veus, no?, allò que s'aixeca una mica el pantaló i veus un mitjó...
Jo el trobo superguai.
Curiós i penses, és una persona interessant.
Sí, molt bé, és veritat, jo penso el mateix.
Té coses a explicar, té coses a dir.
Veus?
Sí, no? Sí, és completament diferent. És com dius tu, per exemple, Ricard, amb les sabates, que una sabata vermella, així, de taló, queda super, dona un punt supersexy, superbonic. Doncs el mitjó, jo crec que de colors els hi dona un punt interessant. Però també, per exemple, jo ara cada vegada me n'estic comprant més de colors. I porto, jo què sé, potser queda molt... Si porto sabata tipus anglesa d'home, queda millor combinat un de colors amb un pantaló més d'arreglar. Mm-hmm. Però, bueno, que trobo que tant per home com per dona és un estil superxulo. Mm-hmm.
I, per tant, se'ns acaba el temps, però jo em quedo amb aquesta lliçó de... Donem una oportunitat als colors forts que es porten aquesta temporada. A Leida, ens estàs anticipant una primavera pop.
Jo crec que sí.
Una primavera pop d'explosió de color.
Jo crec que sí. Aquest any serà una, una primavera a Grata Ruy de la Prada.
Sí?
Sí, jo crec que sí.
És un vaticini, això, eh?
Estan entrant colors molt forts, colors molt divertits. A més, cada vegada la gent s'està atrevint més a ficar-se coses extravagants i diferents. I ja estava començant a intentar entrar... O sigui, a veure, l'any passat va començar la tendència dels 90. Uh-huh. I jo crec que ara, doncs, bueno, van tirant una miqueta de tendències passades. 90 ja no, perquè, bueno... Bueno, perquè teníem el clan Kardashian, que estava a tope, però clar, com que ara han tingut totes crios, doncs ja no,
ara ja no
poden anar amb samarretes escurtetes ni coses d'aquestes així.
Molt bé, doncs molt que color. Dolenta, prepara't, Ricard.
Sí.
Prepara't, Ricard, que ve molt color, eh?
Home, prefereixo que vingui color que no una cosa grisa i avorrida. Això
sí,
clar.
Però colors contundents, eh? Sí, colors forts, que el color sempre ve amb la primavera en general, però allò, vinga, potents.
A veure, el que no pot ser és que no li hagin fet el repte al Ricard encara.
No,
el repte dels mitjons, eh? No. T'ho estem perdonant fa massa setmanes.
Perdona, com el repte? Jo ja els Reis em van portar mitjons diferents.
Però no els hem vist?
Ah, no els heu vist, és veritat.
Foto.
Sin foto no hay...
Ara mateix al Twitter, @copetarragona, @copelleida. Demanin foto dels mitjons al Ricard Álvarez. A Leida Martí, mil gràcies.
A vosaltres.
Una setmana més, un plaer tenir-te per aquí.
Un petó a tots, adéu.
Ah, començant a arribar missatges al Twitter, Ricard?
Dels mitjons.
Prepara't.
Mitjons del Ricard, tu.
Ves fent la foto. Au. Escolta, acaba de passar bon dimarts.
Igualment, Mònica, una abraçada.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12. Es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como cambiar de ruta un día de mucho tráfico y encontrarte un semáforo en verde. Y otro, y otro, y otro. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en verti.es. El seguro de coche más que perfecto.
Últimos días para un buen colchón a mitad de precio. Ahora en Hipercor y El Corte Inglés, un 50% de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas y últimas tecnologías. Date prisa. Hasta el 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Vamos?
¿No deberías pagar menos por tu seguro de coche si nunca has dado un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
La innovación es parte del ADN de Coca-Cola. ¿Y qué mejor manera de celebrar el 65 cumpleaños de Coca-Cola en España que abriendo las puertas del Centro de Investigación y Desarrollo de la compañía en Bruselas por primera vez a medios de comunicación españoles? El segundo más importante de todo el mundo para Coca-Cola, que desarrolla entre 300 y 400 nuevos productos al año para más de 122 países de todo el mundo, incluido España.
Este centro desarrolla un papel estratégico en la innovación, no solo en la formulación y reformulación de bebidas, sino también en el diseño de nuevos sabores y en la innovación en envases, además de realizar estudios de análisis de mercado, desarrollo de equipos de frío, etc.
El objetivo de Coca-Cola es innovar y desarrollar productos para poder ofrecer a los consumidores opciones de bebida en cada momento del día. Si quieres conocer más sobre este centro, en coca-colaespaña.es encontrarás toda la información.
Y mientras siguen investigando, tomemos una Coca-Cola ahora.
su sentido de la justicia, tiene un solo pensamiento.
¿Está claro?
Como el agua.
Donde las dan...
Eso me parece bien.
Las toman...
Porque tengo ganas de repartir.
Ahí tenéis el menú.
Dos de Steven Seagal. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
La mejor liga del mundo confía su salud en Vitaldent. Por eso somos la clínica dental oficial de la liga. Además, al pedir tu primera consulta gratis, te regalamos el balón de fútbol oficial de Vitaldent. Reserva ya tu consulta en el 900-101-001 o en vitaldent.com. Tu salud empieza en tu boca. Tu salud empieza en Vitaldent. Consulta condiciones en vitaldent.com.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que tenim ja 3 minuts i escaig per sobre de 2:15, dimarts, avui, 27 de febrer del 2018. Estem ja, com deia abans, el penúltim dia. Sembla estrany, el dia 27, no, és el penúltim, perquè si no és any de traspàs, febrer en té 28 només, per tant, demà acabem el mes de febrer i dijous estarem a l'1 de març. Meteorològicament parlant, doncs tenim per davant 24-48 hores relativament complicades, dic relativament, perquè ens han avisat i ens han dit ja tot el que pot passar. El director general de Protecció Civil, Joan Delort, ja ha dit que requerirà a tothom accions a les quals no estem acostumats, perquè segurament nevarà a llocs on no habitualment ha de nevar. S'han distribuït un munt de camions llevaneu, s'ha distribuït doncs, tot el tema de la sal a les voreres, així tot s'ha de circular amb molta precaució i caminar també amb molta precaució si les temperatures ja estan properes al zero o per sota dels 0 graus. En fi, que nosaltres ja el que fem és començar la tertúlia dels polítics, ben acompanyats, com sempre, amb el José María Córdoba de Ciutadans. José María, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
El Dolors López del Partit Popular. Dolors, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Guillermo Orbera del PSC. Guillermo, bon dia.
Bon migdia, com deia el Sergi.
Sí.
Paco Cerdà del PDeCAT Unió. Paco, què tal? Bon dia.
Bona tarda, no?
Bueno, vinga, bona tarda.
Vinga.
Anava a dir Paco Cerdà de Junts per Lleida.
Jo, mira, ara bueno, posaré no una medalla. No. Bon pomeritjo.
De moment és el que hi ha, no? Vam parlar que era per 4 anys i que era el que hi havia.
Bueno, però Junts per Lleida és una marca que s'ha registrat ja i...
No, que sí. Jo no ho sabia, eh?
Com que no ho sabies?
Com,
però que no estàs a les reunions del...
Que t'amaguen coses.
Però que funciona amb confluències, com Podem, o com funciona això?
No sé, que ho sabies tu.
No.
Llavors...
Sí, però no és lo mismo.
Claro.
No, suposo que és una cosa de que se va, la gent que es va presentar pues va pensar de que se tenia que registrar aquesta
no,
que marca.
Sí, que no, no, és que és recomanable el registre d'una marca.
Que no m'estranya que no sàpigui res. Jo és que el Paco, al final, no et cansis de venir. Ja sé que sempre quan m'aturo amb tu, però no per res, no per res. Paco.
Pues no em cansis tu i vinc.
Perquè són temps... A les cases seues són temps convulsos.
Núria Marín, d'Esquerra. Escolta, no, Núria, què m'havies dit?
Ara no.
Núria, què m'havies dit, aviam?
No, que anaven dient bon migdia, sí, bon
com
no sé
ho
què.
Dit,
bueno, diré en italià, diré bon pomeriggio.
Ah, bon pomeriggio és bon...
Pomeriggio,
què
sí,
és?
Més o menys.
Migdia, bon migdia?
Migdia, sí.
Molt bé. I la Gemma Casal de la Crida CUP. Gemma, què tal?
Bon dia.
Bon dia.
Jo no, fins a l'hora de dinar, fins que no haguem dinat, és bon dia.
Molt bé.
Tu tradicional.
I després de dinar, millor. Millor dia.
Escolta, que anem directes cap a les dues. Fa uns minuts ja ens anunciaven que havia començat a nevar a la zona de l'Albi i que doncs, tot el tema de precipitació estava venint del sud cap al nord, per tant, arribant a Lleida de cara a la tarda. Tot i això sembla indicar... això és difícil de dir, perquè parlem de previsions i les previsions no deixen de ser això, previsions. És que a Lleida ciutat, o almenys a la zona de Lleida, la temperatura no baixarà el suficient com perquè hi hagi neu o perquè qualli la neu. Tot sembla indicar, però les previsions canvien cada hora. Realment estem en uns dies que canvien cada hora. Per tant, seguim mantenint el mateix. Ull a les carreteres, ull al caminar, que no serà el primer dia ni el segon que baixen les temperatures, es gelen les voreres i la gent patina i s'acaben fent mal de veritat caminant per la ciutat. Però, bueno, sembla que tindrem per davant doncs, 24-48 hores climatològicament complicades que van començar ahir ja a les comarques de Girona.
Jo no em deixo de sorprendre, perdona, la gent ahir sentia un tall de veu d'una senyora que s'havia quedat a la carretera. Oh, és que no ens havien avisat. I jo vaig al·lucinar, perquè vaig pensar que no havien avisat. Vull dir,
no diuen
em continua sorprenent la gent que
home, si ella mira Telecinco, pues no...
Home, en serio...
No, però sí que és veritat que avui en dia s'avisa. Altra història és quan tallen aquelles autopistes de peatge que no t'ho diuen a l'entrar i coses d'aquestes.
Però
sí que és veritat
història,
que avui se sap.
Bueno,
eh?
que a les carreteres...
Vull dir, estan avisant que ara, entre avui i demà, si no t'has de moure, obligatòriament, no et moguis.
Jo entenc que la gent que no veu neva massa li agradaria que nevés. Suposo que n'hi haurà alguna enfarinada, però... Però que diuen...
Pues mira, jo reconec que és bonic que nevi la ciutat, però no m'agrada gens, no, perquè la ciutat és molt incòmoda nevada.
Exactament, per això t'anava a dir jo, a mi m'agradaria que nevés,
perillosa, també.
Però que no fos més d'un dit, perquè...
No,
perquè
jo, si jo al contrari.
Jo que he treballat molts anys per la muntanya...
Si neve,
no.
I quede amb no re, sembla que et quedes...
Així sí.
Així ja m'ho veig, llavors.
Ja que neva, cadenes a Lleida.
Aquí ha de ploure,
a la Cerdera.
No que tindríem problemes.
Si neve i quede amb no re és una pena. Si neve, que neve.
Ah, tu vols que nevi.
Que nevi de veritat. Que els nens puguin, a veure, puguin sortir al carrer, que puguin fer ninots, que puguin jugar amb la neu.
A l'Ajuntament de Lleida tindrien feina, xarxes socials i falta de previsió, etcètera.
He de dir, i ara tiraré una floreta, he de dir
que estan tirant
que jo he vist que estaven tirant sal.
Sí, sí, els ponts, sí, sí. Els ponts
jo
ja n'hi ha.
Jo he passat ara davant de la paella. Jo he passat per l'hotel, estaven tirant sal, que li dic al que tirava. Dic, de moment tenim la sal, la neu no ho sabem, però de moment
bueno,
la sal...
Però més val prevenir, sí, no? Que ens...
sí. I tant que sí. Escolteu, que ens va quedar un tema pendent de la setmana passada, que veieu que és increïble també el dia a dia que portem avui en dia. Jo crec que no és ni sa ni recomanable, eh? Però fixeu-vos que parlem de temes superimportants, marcats amb un dia mundial, i que al cap d'una setmana està totalment oblidat. I jo crec que això són coses que no haurien de passar, però l'actualitat ho atropella tot. Ho farem fora de dia, però jo crec que hauria de ser actualitat fins que es solucionés, igual que estem a punt d'arribar doncs, amb un dia important per la dona, com és el 8 de març, un dia que abans s'anomenava Dia de la Dona Treballadora, des de fa uns anys és Dia de la Dona, a seques.
Dia de la Dona Treballadora.
Dia de la Dona Treballadora, no s'havia canviat això? S'havia canviat.
És que hi ha dones no treballadores.
Jo diria que no.
Totes són treballadores.
Totes.
Llavors, jo pensava que s'havia tret ja el sufix de treballadora, era Dia de la Dona. Bueno, doncs Dia de la Dona Treballadora. Però la setmana passada ens va quedar sobre la taula, que ja no el vam encetar, doncs, perquè ens quedaríem curts, el tema de la diferència salarial entre homes i dones, que en ple segle XXI, recordo que estem a l'any 2018, no al principi, ja estem, portem 18 anys, o 17, depèn de com ho miris, de segle XXI, doncs segueix havent, les xifres ens diuen, per exemple, jo buscava avui, de manera ràpida, Espanya, segons un estudi de l'any, segons dades de l'any 2014, que sí que està lluny ja, doncs donen una diferència salarial entre de l'11,5%, tot i que un estudi de UGT diu que és del 24%. Per tant, anem a buscar la part promitja i estaríem parlant d'un 18-19-20%, per exemple. D'altres països, per exemple, a Japó, es calcula d'un 25,7%, als Estats Units del 19%, sempre, evidentment, les dones per sota dels homes. Uh-huh. Alemanya del 16%, al Regne Unit del 17%, a Corea del Sur 36%. I, en canvi, curiosament, països on n'hi tenen poca, a Costa Rica, que m'ha sorprès, només tenen un 5%, i a Luxemburg.
I a Luxemburg, quan?
Un 5 també, un 5%. En fi, anem a parlar d'aquesta diferència salarial, de què s'ha fet fins ara, de què es pot fer, de què s'està fent i què s'hauria de fer, perquè entenc que això no hagi de passar, perquè entenc que una persona ha de percebre un sou depenent de les seves qualitats professionals per ocupar un lloc laboral concret, en diferència de colors, gèneres, sexes, etc. Gemma Casal, que t'he vist darrerament amb fotografies, i com que sé que està, suposo que tots estem interessats de tractar el tema, doncs ens obres la taula.
Vinga, va, obro. Jo necessitaria hores, però intentaré resumir. Mireu, més o menys sabeu que hi ha convocada la vaga general feminista per el dia 8.
Perdó, només, per no interrompre't després, també estem parlant també de la diferència salarial, sobretot és l'àmbit privat, perquè jo he buscat, i en teoria a l'administració pública no hi ha
funcionariat, no es dona tant.
No hi ha diferència, tot i que s'apunta que sí que n'hi ha, però s'apunta no per desenvolupar la mateixa tasca, sinó perquè el global d'hòmens ocupen llocs de més categoria, per entendre's, i per tant el seu global és cobrar més, però de la mateixa feina no hi ha diferència teòricament a l'administració pública. Gemma Casal.
Mira, el dia 8 hi ha convocada la vaga general feminista i no està convocada només en l'àmbit laboral, sinó que com les dones fem una doble jornada, doncs està convocada també en l'àmbit laboral, en l'àmbit privat i domèstic, i també en tots aquells espais on les dones són majoritàriament voluntàries. Sobre el tema de la bretxa salarial que tant s'ha parlat, doncs sí, és cert que l'administració pública, el funcionariat, no té diferències salarials, perquè evidentment quan una persona es presenta a desenvolupar una tasca en la funció pública no es pot dir a tu sí per ser home, a tu no per ser dona, però el que sí és cert és que es fan contractes diferents per homes i per dones, perquè hi ha una enorme divisió sexual del treball i això fa que les dones ocupin més aquelles tasques doncs que estan més mal pagades i més mal remunerades tant en l'administració pública com en la privada. Es calcula que la bretxa salarial és d'un 23%, agrupant les dades d'UGT, de comissions i de altres sectors, però el que sí que hi ha en l'àmbit del funcionariat és que hi ha un sostre enorme de vidre, i no només en l'administració pública, sinó també en totes aquelles institucions, entitats i empreses, a l'hora d'accedir als llocs de gestió, de decisió, a càrrecs importants, perquè tot i que les dones estan igual de preparades que els homes, o en alguns àmbits hi ha moltes més dones formades, doncs per qüestió d'aquesta divisió sexual del treball, del fet de que les dones han de treballar 24 hores en lloc de les 8 que treballen els homes perquè s'han d'ocupar, i enteneu-ho de manera general, a mi no me val el jo a casa també fallo, jo a casa també comparteixo, jo estic parlant a àmbit general i sé que hi ha molts homes que fan el que els hi toca fer o el que han de fer, però les dones doncs no accedeixen a aquests espais de decisió, i això passa precisament en el funcionariat. I a més, tota aquesta divisió sexual del treball i tota aquesta bretxa el que fa és també precaritzar molt més les dones, que són les que ocupen o els que tenen els contractes més precaris de treball, i sobretot a les dones majors de 45-50 anys, que els hi costa molt més trobar una feina de qualitat i un contracte mitjanament digne per poder sobreviure. Per tant, diguem que la pobresa s'ha feminitzat, i s'ha feminitzat d'una manera molt, molt, molt greu en els últims anys.
Núria Marín.
Bé, subscric tot el que diu la Gemma.
Perdó, Gemma, faràs vaga?
I tant.
Núria, faràs vaga?
Sí, sí, sí.
I no, només una cosa, la vaga està convocada per homes i per dones, No és només per les dones. I
dir no que... m'havies deixat que arribés a mi.
El meu fill farà vaga.
I en el còmput aquest total que dèiem ara, dels tants percents, també dic que s'ha calculat que les dones treballem 54 dies, comparant, no?, la diferència de salaris, 54 dies gratuïtament per l'Estat, per les empreses, per l'economia que suposadament fa funcionar aquest país.
Per ser la vaga, per què està convocada?
La vaga, per què?
Per qui?
Ah, per qui? La vaga...
No, per què?
Ah, per què?
Què busca? Què reivindica?
La vaga reivindica des de aconseguir la igualtat salarial, per una banda, per tant, en l'àmbit laboral, però per l'altra, doncs hi ha tota una sèrie de denúncies de com el capitalisme, en aquest cas perquè és el sistema global mundial, no perquè sigui l'únic que ho fa, doncs depreda les vides i els cossos de les dones, i per tant doncs hi ha una denúncia des de l'antimilitarisme, el tema de les fronteres, de la qüestió de les migracions, la qüestió de la violència masclista. Per tant, totes les lluites feministes s'han unit en la vaga.
Núria Marín.
Hi ha una vaga, també, només per afegir una miqueteta, la vaga també parla de fer vaga de consum, especialment dels productes d'higiene femenina, que estan gravats amb una... O sigui, no són considerats béns.
Bueno, perquè té un IVA de 21%,
del 21,
el màxim, no?
Del 21, quan, si no recordo malament, corregiu-me, els bolquers tenen un nivell de primera necessitat, i en canvi els d'higiene femenina no. Resumint, jo subscric tot el que ha dit la Gemma, i anant al moll de la qüestió, tot això per què no es canvia? No es canvia perquè el sistema en el que estem funcione, li surten els números precisament per aquests 54 dies que treballem sense que se'ns pagui. perquè si, fes, si comencem a fer els números de què costaria pagar les tasques de cura dels fills, de higiene, de manteniment de la llar, de les cures a les persones dependents, dels afers mèdics, dels escolars, en general, tot allò que fan majoritàriament les dones, i aquí estic d'acord amb la Gemma, que és cert que hi ha homes que realment comparteixen, però són la minoria encara, i a dades, d'això. Per tant, bueno, el sistema, si el sistema funciona gràcies a això, i aquesta bretxa salarial, qui la pateix són les dones pel fet de ser dones, perquè hem de canviar res. Vull dir, el sistema funciona. Per tant, jo aquí faig una crida a les dones. Fins que les dones no prenguem consciència del cost i del desgast que ens produeix, doncs això no tirarà endavant. I és mundial, és a nivell mundial. Però és una feina que costa molt, l'hem de fer nosaltres, evidentment, amb el suport dels homes, però costa molt també per l'educació que hem rebut. I si no canviem aquest paradigma heteropatriarcal, bueno, el sistema ja li va bé.
Paco Cerdà, faràs vaga?
Sí.
Per cert, pel tema de la vaga, els actes protocolaris del 8 de març s'han avançat al dia 7. Eh? Sí. Faràs vaga, Paco?
Sí, venga. Sí. Jo crec que se té que recolzar. És a dir, no sé com serien els elements...
Però perdó, quan dieu fareu vaga és no vaig a treballar.
Sí, no, jo no vaig a treballar, no
treballo a casa,
no faré res.
Sí, hi havia però laboralment també fa vaga. Hores,
o tota la jornada. A veure, aquí hi ha un tema que és obvi. És a dir, jo no sé com se tenen que establir uns criteris per arreglar tots aquests temes i quins serien els mitjans, no? Evidentment, la dona té que ser valorada, sobretot laboralment, per la seva competència, no? I amb uns elements objectius i que no siguin elements discrecionals, que és el que estem dient aquí. Com s'estableix això? Parlem una altra vegada de discriminació positiva? No sé, jo crec que tindríem que anar amb un tema més de conscienciació que de legislació, que suposo que tindrien que ser les dues coses. El meu cas està absolutament... Jo estic absolutament conscienciat, no? Jo sóc d'aquestos que digueu que són pocs, que ajudo el que puc a casa, no?
Ajude!
T'ha traït el subconscient!
Ajude!
La paraula,
puc acabar,
la
responsabilitat puc acabar, perquè a casa meva ajudo. Jo ajudo la meva dona, ajudo els meus 4 fills, i nosaltres tenim un repartiment del treball per 6 persones.
I el responsable qui és?
No hi ha cap responsable, cada un, que ja tenen uns quants anys, fan el que els hi toca fer.
Deixem que faig un apunt, Paco, ara que parlaves de legislació. Islàndia declara il·legal la diferència salarial entre homes i dones. És el primer país del món que prohibeix per llei, jo crec que tampoc hauríem d'arribar a aquest extrem, però s'ha prohibit per llei la desigualtat salarial.
Sí, és probable que sí, és probable que sí. És a dir, el problema... A veure, que la societat amb aquest tema té un problema i que el millor seria no fer-ho per llei, sinó que fos un tema de consens, d'educació, etcètera, etcètera, i de repartir les feines no solament entre home i dona, sense tota la família, però una família és tots... Jo tinc una família gran i estic molt content.
Islàndia, la veritat és que són pioners en moltes coses, només tenen un problema, que fa molt fred.
Si I que són
no,
molt
no pocs. Per anar a viure allà.
I que són molt pocs.
I que, bueno, són pocs i, per tant, van més ràpid a l'hora de modificar coses. Però
jo no sé
per
si
mi, climatològicament, no és un lloc per anar a viure.
Això no sé si és el tema, no sé.
Guillermo Orbera, faràs vaga?
No ho tinc decidit encara, però també he de dir que comparteixo 100% el que diu la Gemma de la CUP.
La de dos, les de
no sé si m'estic fent gran o el que sigui, però
o que tenim lluites compartides.
Amb això, jo crec que està raó. Jo subscric el que ha dit, perquè a part ho he explicat molt bé i se li nota que tècnicament coneix el tema i tal. Però jo crec que, si us fixeu, quan competeixen els homes i les dones, per exemple, oposicions a judicatura i tal, sempre hi ha moltes més dones que els homes, no? I és un país ho ha de tenir clar. O sigui, a l'hora de competir allò sense nom, amb codi de barres a l'examen, veus que la desproporció és brutal. O sigui, quan hi ha competència, quan hi ha oposicions a l'Estat... Per tant, i això s'ha de tenir en compte. I jo sí que a mi no em fa cap por legislar.
Depèn dels llocs,
escolta,
també.
Escolta, és que ja hi ha la Constitució ja té una idea, no es pot discriminar ningú per raó de sexe, no? Per què en política salarial a l'hora de fer convenis laborals, legislar el món laboral, per què no es pot legislar, que no es pot discriminar salarialment? Jo no ho veig tan complicat, tampoc. És qüestió de posar-s'hi, no? Jo gran part de la meva vida, no tota, gran part he tingut jefes que són dones, no? Però pràcticament la majoria de la meva vida laboral sempre he reportat a dones. Ho trobo de lo més... de lo més natural, i això s'ha d'aplicar a la igualtat salarial. A l'administració sé que no estan, a l'empresa privada encara falta molt, i recordo que durant el govern del tripartit, recordo, és molt històric, o sigui, no em feu explicar detalls perquè no el sé, però recordo que la consellera Mar Serna hi havia plans d'igualtat a les empreses, hi havia ajudes o subvencions, auditories que feia l'administració, en aquell cas amb Esquerra i Administrativa, per anar a les empreses privades i fer auditories que, entre d'altres coses, perquè la igualtat de gènere no només salarial, hi ha altres històries entre, i s'havia de això, fer polítiques d'igualtat salarial. Jo crec que aquesta és la via, però a mi no em fa cap por legislar, per què no? Per què no estudiar legislar?
Dolors López, faràs vaga el dia 8?
No, jo no faré vaga, jo faré exactament el que toqui fer.
No la faràs a la japonesa, tampoc?
Tampoc, tampoc no mos passem, no. Faré exactament el que toqui fer, no? Tot i que comparteixo l'objectiu, no? Però crec que aquesta vaga està polititzada per un costat, i crec que no aporta res, no? En tot cas, respectant, com no pot ser d'una altra manera, aquells que ho vulguin fer, no? Jo no participaré en aquesta vaga. Comparteixo els objectius. Crec que és cert, no? Que tot i que tenim una igualtat, recordem, que és molt important, tenim una igualtat legal. O sigui, legalment, teòricament, els homes i les dones hem de cobrar exactament el mateix salari pel mateix treball. El problema és a la pràctica. I a la pràctica, moltes vegades, no és tant un problema de fer la dona el mateix treball i cobrar diferent salari, que com s'ha dit aquí, a l'administració, per exemple, això no passa, sinó que moltes vegades no és el sou en si mateix, sinó que són els complements, I què passa amb això? Que moltes ocasions les dones, precisament perquè tenen una doble jornada laboral, perquè després han d'anar a casa, han de cuidar els fills, han de fer el dinar, han d'anar a comprar, etcètera, els hi suposa un gravamen el accedir a un determinat lloc de treball. Per tant, jo crec que el que hem d'anar, entre altres coses, per suposat que hi ha empreses que també fan distincions i s'ha de legislar per tal de que les empreses siguin més transparents en aquest sentit. Però jo crec que hem d'anar a l'arrel. I l'arrel no solament és un problema d'educació, que és, no? El Paco, que després ho ha aclarit molt bé, però ha dit,
no,
jo ajudo, no. És que no es tracta d'ajudar, es tracta de corresponsabilitat. Mentre no s'entengui que aquestes tasques destinades a dones són tant de dones com d'homes, no avançarem. Però no solament amb el tema de l'educació, sinó que també hi ha altres qüestions que són molt importants. Conciliació de la vida laboral i familiar. Això incideix directament en la bretxa salarial. Mentre les dones siguin les úniques responsables de la cura de la llar, dels fills, dels grans, moltes vegades no podran accedir. Perquè, com deia molt bé el Guillermo, quan se fan oposicions importants, a jutge, fiscal, etc., la majoria actualment són dones. Però després, què veiem? Que qui està als alts tribunals? La majoria de gent que estudia periodisme són dones, però després quines dones són directives de mitjans de comunicació? Per tant, el problema és no el fet d'estudiar, que avui en dia les dones estudien i moltes vegades amb millors resultats que els homes, sinó que el problema és després accedir a determinats llocs de treball, moltes vegades per aquestes diferències que fan les empreses. Hi ha mons que són només per homes. El món de la empresa, els homes
si no,
tenen moltes més facilitats.
Perdó, José María Córdoba.
Ho deixo aquí. José María, crec que s'entén.
Córdoba, faràs vaga.
No.
José María, faràs vaga, no?
Haré huelga, pero por supuesto respeto a todas las personas que ese día quieran hacer huelga, como no podría ser de otra manera. Yo es que todo siempre lo llevo al aspecto laboral. El aspecto laboral siempre lo llevo al aspecto personal. ¿A qué me refiero? A mi vida personal, laboral propia. O sea, yo no vengo de la política, vengo del mundo laboral. Llevo 32 años ya cotizados antes de venir aquí de ser concejal. Y además he estado metido dentro de
empresa privada,
del comité de empresa de los empresas. Y
yo, jubilas ella, hombre.
Sí, casi.
Algo ha de mantener mis pensiones, gracias.
Sí. Y en mi propia experiencia, incluso cuando estaba en el comité de empresa, que revisábamos, por supuesto, todas las nóminas para comprobar que todo el mundo, no solamente hombres, sino que también los hombres, no solamente mujeres, sino que también los hombres, todos haciendo el mismo trabajo cobrábamos lo mismo, yo es que nunca he visto esta diferencia laboral. Supongo que debe
pues
esto... No, espera, yo supongo que esto debe venir todo por el mundo ejecutivo o bancario, que supongo que haciendo el muy tratado. Perdona mi ignorancia, pero porque ya te digo, en el aspecto trabajo puro y duro, o sea, lo que sí que es verdad, y reconozco que había un tema que sí que es verdad, que es cierto, que es que cuando ellas se quedaban embarazadas y iban a ser madres, tenían que dejar. No sé si es que a la hora de hacer el cómputo del cobrar también tiene que ver eso. O sea, sí que es verdad que al final quien más perdía eran las mujeres, que son las que dejaban de trabajar. Por eso yo creo que, repartir el periodo de maternidad con un periodo de parte de...
Encara s'està preguntant...
Això es compensava una mica amb la Mili, que la Mili els homes havien de buscar...
No, la dona no, però els hi guardaven el lloc, però els hi guardaven el lloc.
A la Mili t'hi guardaven el lloc. Jo diria que sí. Te llaman a fila si te guardaven el lloc,
sí. Jo diria que sí.
No, ja diria que no. Bueno, acabaves l'institut o de la carrera, marxaves.
A veure...
Jo quiero decir que en el ámbito de laboral donde yo estaba, por el mismo trabajo, se cobraba...
I ara que ens quedarem curts de temps...
Hi ha empreses que encara pregunten, vostè... penses ser mare?
Us queda un minut i és un tema que s'ha de desenvolupar més.
La Dolo ha dit que estava gasta polititzada. Jo he de dir que sí, que el moviment feminista és un moviment polític.
Has parlat de capitalisme, has parlat evidentment que està polititzada.
Només dir, una cosa és que no hi hagi partits o que els partits d'esquerra hi donin suport, però que el feminisme és d'esquerres i que el feminisme està polititzat perquè som un moviment polític, sí. I ho som de manera transversal, des dels socialistes que hem coincidit ara amb el Guillermo, fins a qualsevol altre.
L'objectiu...
No, és un moviment esportiu.
Si per feminisme entenem igualtat d'oportunitats entre homes i dones, jo som feminista. Si entenem una altra cosa...
L'objectiu de la vaga és posar, perquè és molt difícil aconseguir l'objectiu que totes les dones facin vaga, però l'objectiu precisament és aquest, és posar a la centralitat política la problemàtica.
Bueno, ens hem quedat sense temps, el qual és una pena, com sempre, però us anuncio que ara acabo de mirar per la finestra i està nevant a Lleida, ara mateix. Està nevant a Lleida, el qual no vol dir que qualli. Espero que la Dolors no tingui raó. Jo no vull dos pams de neu a Lleida. Dolors López, José María Córdoba, Gemma Casal, Núria Marín, Paco Cerdà i Guillem Orbera. Gràcies, bon dia. Doncs apa, que està nevant, ja ho sabeu, ull al caminar, ull al circular, al conduir, i gaudim d'aquestes 24-48 hores de fred. Escolta, busquem-li la part positiva, per què no, eh? Demà, ja saps, en directe especial des del Mobile World Congress, que acabis de passar un bon dimarts.